can think clearly. I left my own me far away behind. I have a new life. Never thought it would be like that. Do you see my smile?
Bon dia, avui és divendres 9 de juny i obrim l'espai de conversa cultural de Ràdio Sant Cugat, com fem sempre, amb música local. Avui, amb Marina Babyface, per explicar-te que aquest cap de setmana continua el Festival Sant Cublac, organitzat per Sota Sons, una entitat santcugatenca, que va començar dijous i que s'allarga fins diumenge al Parc de Can Vernet, amb Sia Tolno, Clarence Becker, Cairo Band o la mostra d'alumnes de veu de Marina Babyface demà a 6:15 de la tarda. You have my heart. I també demà arriba el 10è aniversari de la Nit en Blanc, amb moltíssimes activitats que ompliran la ciutat al cap de setmana, algunes d'elles dinamitzades per Fusió, entre elles un escenari obert a tots aquells i aquelles que s'aventurin a pujar a l'escenari a cantar. I no cal ser professional ni haver-se format en la matèria, sinó tenir moltes ganes de cantar, d'actuar allò que fas normalment a la dutxa, doncs portar-ho en públic a Sant Cugat, i aquestes ganes, només calen aquestes ganes. A les xarxes socials de Sant Cugat Comerç trobareu tota la informació per poder participar, i precisament avui, a la Tertúlia Cultural, parlem de cantants. Com bé sabeu, a la Tertúlia de Cultura, aquí a Ràdio Sant Cugat, ens agrada doncs tocar diversos pals i explicar-te i portar-te la cultura que fan els nostres veïns i veïnes a la ciutat. Avui parlarem d'òpera, perquè curiosament hi ha molts cantants aquí a Sant Cugat i molts músics i molta gent involucrada en el món de l'òpera. Avui parlem d'òpera, com no podia ser d'una altra manera, amb el tenor que ara mateix està cantant, Marc Sala.
Bé, no, és una gravació. No
és una gravació. Sí, el tenim aquí sota, en segon pla. T'has reconegut, no?
Sí, aquesta me'n recordo.
Ara ens explicaràs l'experiència, si hi ha alguna experiència. I tenim també amb nosaltres a la soprano Laura Brasó.
Bon dia.
Benvinguda.
Moltes també gràcies.
Després també et sentirem en primer pla i en segon pla, en algun tall que he seleccionat per YouTube i de la teva pàgina web.
Molt bé.
Benvinguts a aquesta tertúlia. Després entrarà per telèfon l'amic també de Ràdio Sant Cugat, el Pep Martínez. Us volia preguntar, l'òpera és antiga? Quina pregunta, per començar?
Home, l'òpera és antiga, és vigent, jo diria. És un espectacle que va néixer fa 400 anys i encara avui en dia omple teatres i emocions i dona sentit a la vida de molta gent, com per exemple els que estem aquí sentats.
Exacte. Jo diria que antiga, clar, jo ho veig així, o sigui, és antic, sí, però funciona. I estic segura que la gent que no hi va és perquè no l'ha sentit mai, o ha sentit una àrea suelta, però no ha vist mai tot el que hi ha al darrere, no? Com és realment una òpera, l'escenificació, el teatre, tot plegat. I jo estic segura que si la gent coneixés exactament què és, com, i s'enganxaria, perquè enganxa.
Perquè és vigent, perquè explica coses que
que no passen de moda i que no passen
temps. És com si em preguntessis, Shakespeare és antic? Shakespeare és universal, vull dir-te, i és la grandesa de Shakespeare. I moltes òperes precisament estan basades en novel·les o obres de teatre de Shakespeare, per dir una idea. I no només tenim la història de Shakespeare, sinó només la música de Verdi, per exemple. Tot conflueix en el que diu la Laura en una obra d'art total, que és una experiència única, que és polièdrica, polifacètica, i si és bo Shakespeare, imagina't si li juntes la música de Verdi i la posa en escena de no sé qui, amb l'intèrpret aquest tan meravellós, amb aquesta orquestra, en un teatre que és una passada, doncs, bueno, màxim, no?
Tu, Marc, des de fa quan que vius aquí a Sant Cugat?
Doncs vaig venir a viure aquí l'any 2019, just abans de la pandèmia, per sort. M'he enganxat en bon lloc i m'hi quedo.
De fet, molts sacugatencs et van descobrir amb aquelles actuacions improvisades que feies a la terrassa de casa teva a la pandèmia.
Bueno, sí, em fa una mica de vergonya de dir, perquè en aquell moment, clar, jo no era la idea. Jo he vist que a Itàlia sí que veien vídeos a YouTube, a Facebook, així, que veies que cantants italians havien cantat pels seus veïns, però la idea no era aquesta, la idea és que la meva terrassa dona a la comunitat, a la part comunitària, i jo sentia que hi havia molts nanos o gent, veïns, que tocaven instruments, tots estaven practicant, i dic, home, doncs què tal si sortim a les 6 de la tarda i que cadascú, doncs, des del seu balcó toqui alguna cosa, i jo vaig aportar el meu granet de sorra, que era cantar. El que passa és que es va gravar algú en vídeo i es va viralitzar, però, bueno, a partir d'aquí... jo quasi tu.
I et va sorprendre trobar tants cantants a Sant Cugat? Tu, Laura, ets de Sant Cugat de
tota la vida.
Tota la vida.
Pedigrí, aquí, cuidado.
De les de sempre.
Sí, sí.
Et va sorprendre trobar tants companys i companyes?
No era cap sorpresa.
Ja
home,
ho sabies,
és una alegria, sí, però sorpresa no, perquè aquí a Sant Cugat hi ha una gran cultura. Em sento a casa aquí perquè he cantat molt al Teatre Auditori, perquè tinc família que viu aquí des de fa més de 25 anys, perquè he vingut molt també en bicicleta per Collserola fins aquí, perquè conec a molta gent, em trobo molts col·legues i amics de la infància, inclús pels carrers, però sí, hi ha... No va ser sorprenent per mi, però sí que pot ser sorprenent per qualsevol altre, perquè hi ha molts cantants que viuen de professionals de la lírica que viuen aquí.
Laura, sí, em coneixes.
Jo sí, jo vaig començar una mica més tard que el Marc i al principi em sorprenia perquè, clar, jo quan vaig començar a cantar doncs jo no coneixia cap cantant d'òpera i menys de Sant Cugat, i a poc a poc és com que vas coneixent gent, no? I jo sóc de Sant Cugat, jo també, i som moltíssims.
Això que us trobàveu als escenaris,
exacte,
diferents muntatges.
Perquè aquí a Sant Cugat havia coincidit potser amb dos o tres, però fora de Sant Cugat vas coneixent a molta més gent, no? I no, és que jo vinc a Sant Cugat, no? És que jo sóc de Sant Cugat, no?
Sí.
Ostres,
i sospiteu per què pot ser això? Que us trobeu aquí.
És que es viu molt bé.
Estic d'acord. Es viu molt bé, hi ha cultura, no? Hi ha
sí. Escoles de música que promocionen, que...
Bueno, jo he de defensar sempre l'Escola de Músiques de Sant Cugat. Jo m'he passat, de fet, tota la meva formació musical, tret del conservatori després, ha sigut aquí a Fusió, a Sant Cugat, i jo m'hi passava, o sigui, jo sortia del col·le a les 5 de la tarda i de 5 a 8 cada dia, inclús els dissabtes, estava sempre a l'Escola de Música.
Per què vas començar a cantar? Per què et vas seduir?
Jo, mira, la història meva és graciosa, perquè es veu que jo, que això m'ho va explicar la meva mare perquè jo no me'n recordo, quan tenia 3 anys estava al col·le al pati de l'Escola de l'Avenç, és on anava al col·le jo, i hi havia una nena que al pati es veu que cantava cançons que jo no em sabia. I jo vaig arribar a casa amb 3 anys i li vaig dir a la meva mare que com podia ser que hi havia gent que cantava cançons que jo no sabia, que les aprenia en algun lloc que jo no hi era, saps? Llavors la meva mare, clar, es va quedar una mica així i em van apuntar a Fusió, a l'escola, a fer cant coral i també... Però jo sempre havia volgut ser cantant. A mi m'era igual si cantar rock, jazz, soul, òpera, clàssic, el que fos. És que m'era absolutament igual. Jo volia cantar. I sempre, o sigui, és que des de superpetita.
Mira, aquí et tenim en segon pla, et posem en primer pla. Questo braccio e questa mano Mia mia non è gran man se il resto è sano Vendimi qualcosa purché tu mi prometta d'essere men geloso Io ti guarirò, caro il
Aquí teníem a la Laura Brasó. Explica'ns què és això.
Això és el Vedrai Carino de Don Giovanni, que vaig cantar el novembre passat a Oviedo. I res, va ser una experiència diferent, perquè jo, tot va venir que jo havia guanyat un concurs i a través d'això em van oferir la possibilitat de cantar la Txerlina. I quan estava allà, a la segona setmana d'allà, em van demanar de... Clar, jo anava a fer només una funció de les 5 que hi havia, jo anava, diguéssim, de cover, no? I, bueno, em van oferir fer el canvi i passar a fer primer cas. De cop i volta se'm va girar una feinada que no m'esperava. Contentíssima, evidentment, i aquest és el resultat, això és una de les funcions.
I et va donar temps de preparar-te o va ser...
Sí, bueno, en realitat, o sigui, era el mateix rol que jo ja cantava, però clar, jo anava mentalitzada a fer una única funció i clar, de cop i volta, clar, quan tu vas de cover, almenys en aquest cas, o sigui, quan jo estava de cover als assajos més aviat estava calladeta, estava escoltant a les altres, sí que teníem algun moment on passàvem nosaltres les nostres parts, però sempre era prioritat el primer cas i nosaltres allà al darrere escoltant i tal. I clar, quan em van oferir la possibilitat, no, és com dir, vale, però clar, és una responsabilitat també, no, que assumeixes, i molt contenta, va anar molt bé i molt contenta.
Què significa això de cover?
Un cover és, diguéssim, per si es posa malalt o falla o hi hagués un problema amb el cantant principal, el del primer cast, que se'n diu, no? Doncs en aquest cas és com això, el que cobreix, diguéssim, aquesta eventualitat, no? Perquè no es trobin que no
tenen ningú. És el reserva de tota
sí.
la vida.
Sí, sí, sí.
Però sí que hi han destinades algunes representacions, no? Perquè la gent, el càsting inicial, principal, descansi. O no passa això?
Sí, depèn una mica del teatre i de com ho tinguin organitzat. Normalment tenen menys funcions que el primer cas. En el cas d'Oviedo, per exemple, eren 5 funcions en total i les 4 les feien el primer cas i després hi havia una reservada per l'altre cas, no? I en altres teatres s'aprofiten també les nits que ho fan amb ofertes per la gent més jove. Depèn, és que depèn. I després hi ha altres teatres que simplement no és que tinguin un primer cas, és que tenen primer cas, segon cas, i van combinant i inclús es barregen els cas. Vull dir que, com és el cas del Liceu, que no és que hi hagi un únic cas, sinó que els mateixos cantants es barregen per fer un cas diferent a cada funció, diguéssim.
Imagino que els assajos han de ser una bogeria amb tanta gent.
Home, sí, imagino que és una... A nivell organitzatiu, Déu-n'hi-do. Però sí que està bé tenir un doble cast, un doble repartiment, que se'n diu, perquè no són màquines. Un dia algú es pot refredar o tenir atac d'al·lèrgia o jo què sé, un mal de panxa i no poder cantar. I aleshores trobar algun cantant que no només sàpiga aquella part, sinó que conegui també la direcció musical, no? Els talls, els tempos, les respiracions que s'han pactat durant els assajos, el moviment escènic, que tingui el vestuari també fet a mida. Vull dir que a vegades sempre hi ha algú que corre a apagar un foc, però els teatres intenten tenir sempre algú per si de cas.
Exacte.
Ara he recordat, Marc, que crec que la falta de cover en una obra a Itàlia a tu et va venir molt bé.
I tant. Bueno, quan vaig a votar, precisament, que jo anava a fer una funció només de Bastià i Bastiana, de Mozart, a Milà, i d'una altra producció, d'una altra ciutat, a Florència, es veu que els havia fallat el tenor i tenien que estrenar el dia següent.
I no tenien cover.
I no tenien cover, no tenia ningú. I a més era una cosa molt rara, perquè és una obra que es fa poc, i a més era en versió en italià, que normalment és en alemany, o sigui que estaven com bojos perquè jo pogués anar allà a salvar la funció i mirar. I m'ha passat diverses vegades, no sé, a tu també, Laura, però de cridar-me... A mi, bueno, m'ha passat i també a mi, jo m'he posat malalt i he hagut de venir corrents a algun altre amic col·lega i vull por ti mañana por mi, però sí, sí, moltes vegades he fet debuts perquè algú s'ha posat malalt i m'han cridat a mi.
Jo com a tal no, jo que m'hagin cridat així d'urgència no, però sí que hi han hagut cancel·lacions de coses que estan programades amb una mica de temps, diguéssim, que sempre, que sí que m'han trucat, però com a tal haver de córrer encara no m'ha passat. Esperem.
És el que se'n diu un jump in en anglès, o sigui, saltar dins, perquè és ben bé, pum, arribar i a nedar.
Laura, tu has fet bastants concursos i en fas, de fet, crec que estàs immersa ara en diferents concursos i a més has guanyat alguns. De fet, molt, molt joveneta, el 2019, vas guanyar un concurs internacional i també existeix aquest canal, aquest camí de concursos, a part de fer càstings, o està una mica fusionat el tema?
Bueno, jo crec que, clar, jo ara tinc l'edat per fer aquests concursos i si em puc aprofitar, o sigui, sí que és veritat que molta de la feina que he fet, no, de les obres que he arribat a presentar, han sigut arrel de concursos i gent que m'ha conegut i m'han ofert feines, no? Això mateix d'Oviedo que dèiem em va sortir del concurs de Logroño de fa 3 anys. Vull dir que sempre està bé donar-se a conèixer tant com puguis, crec jo, no? Perquè al final som molta gent que cantem i els teatres tampoc és tan fàcil que et concedeixin una audició, no? És molt més fàcil quan tu vas a un concurs que hi ha diferent, el jurat mateix del concurs ja són diferents responsables de teatres i de més, i sempre ajuda. I clar, doncs, si a sobre et pots endur alguna cosa, cada mes, és que a vegades no són només els premis econòmics, sinó que és això que dèiem, feines, concerts, hi ha moltes coses darrere que et poden oferir els concursos. El que passa que és picar pedra, picar pedra, picar pedra, i molts més nos que sis.
Deies que tinc l'edat per presentar-te, que hi ha una edat màxima?
Sí, normalment sembla que són 30...
Depèn del concurs.
Però sí, depèn del concurs. Lo normal és fins als 35 a prox, no?
Sí, 30, 35...
Sí, i encara estic dins.
Jo no. Ja vaig fer els meus concursos i ara ja...
Hem de dir que la Laura és molt jove i que li queda... Tot just ara estàs picant aquesta pedra, no, bé, fa uns quants anys, però... picant aquesta pedra del principi, Marc?
És que és el que dèiem sempre, abans d'entrar en antena, que la nostra feina és molt bonica perquè és molt vocacional i ens fa molt feliços, doncs, dedicar-nos a fer música, però hi ha una banda que és molt sacrificada i molt difícil, que necessita molt d'estudi, però per molt estudi, molta feina que facis, et trobes sempre això, molts nos, moltes portes tancades, has de provar moltes coses, no tenim mai una nòmina, som autònoms, cada feina, diguéssim, porta la feina, per això és important que els concursos, no, és preferible que més que et donguin 2.000 euros o 5.000, et donguin un contracte, perquè això porta... és una cadena que s'activa, un circuit que entres, i això és el difícil, entrar en aquest circuit, i per això es necessita molta constància, molta salut mental i molta resiliència, perquè t'emportes unes quantes patades al cul quan potser ho has fet estupendament bé i has de creure en tu mateix per seguir endavant, perquè és part de la feina. I hi ha dies que tu replanteges tot, i això ens passa a nosaltres, i li passava a Pavarotti, vull dir-te que està a punt de deixar-ho, imagina't si ho hagués deixat. I no hi ha més remei que això, que tira endavant, i sobretot, per això des de, aquí ja faig una miqueta de proselitisme, però des de Pròpera, l'associació que tenim aquí a Sant Cugat, un dels objectius és intentar ajudar en aquest sentit, de ser plataforma de joves talents, perquè necessitem llocs on els cantants ens desenvolupem professionalment a sobre l'escenari, que se'ns vegi, que la gent sàpiga que cantem aquest rol i puguem entrar en aquest circuit professional, que no es fa d'altra manera que trepitjant l'escenari,
que a poc a poc, treballant. A poc a poc, i sent molt fort, com deies, Laura.
Sí, sí, al final és el que dèiem, que t'emportes molts nos per emportar-te un sí, i a vegades hi ha coses que han sigut que sí i per lo que sigui cauen i ostres, tens que tornar a dir vinga, tornem-hi, i hi ha vegades que costa més, però bueno, que aquí estem els dos picant pedra,
sí.
El que faci falta,
Això ho sabíeu quan vau decidir vaig a provar-ho professionalment?
Jo en el meu cas sí ho sabia, o sigui, a més, els meus pares, per exemple, no són músics, amb la qual cosa sempre era, vols ser músic de veritat? I això no és molt perillós? Més val que tinguis una altra cosa per si de cas, no? És el típic que tothom... Al final, jo crec que tothom, sigui la feina que sigui, si li posa ganes, li posa interès, va picant pedra, va fent com una formigueta, tothom, sigui el que sigui, pot recollir... No, llavors és qüestió d'estar mentalitzat que aquesta és la feina que ens toca i que és el que hem de fer.
Home, sí, sí, però a vegades no, acabes treballant però potser no de la manera que tu t'esperaves, no?
Vull dir, això és un altre tema, però treballar com a tal sí.
treballar en el sentit de que estàs construint una experiència i un bagatge professional, una expertise o el que tu vulguis. El que passa és que potser el teu somni de cantar de solista a l'Escala no, vull dir, això ho aconsegueix un 0,01% dels que estudien cant. Potser no és això, sí. Potser acabes pues, cantant en coses tan dignes però com en un cor o fent papers secundaris o compaginant-ho amb altres feines o qui sap, vull dir, hi ha moltes coses que són igualment dignes i són, per què no, molt, molt satisfactòries a nivell de vocacional perquè estàs fent la teva feina o simplement que la veu és viva i hi ha molta gent que ve, que potser de sobte es queda sense veu per algun problema o altre, i això ha passat, si passa als grans cantants, imagina't la resta de mortals, no? Grans carreres que s'han troncat perquè això, i aleshores pues, la resiliència de reconvertir-se, de buscar altres maneres de ser feliç amb el bagatge que tu has anat acumulant.
Perquè compaginar amb altres feines, amb horaris, entre cometes, normals, és complicat. Perquè la vostra predisposició ha de ser completa. Assajos, a viatges...
Jo tinc la sort de que el meu pare té una empresa i vaig, arrel de la pandèmia i la incertesa aquella que no sabíem què passaria ni res, vaig començar a ajudar. I llavors el que estic fent ara, perquè clar, al final és que és el que dèiem, som autònoms, no? I pots passar-te mesos sense tenir absolutament res i de cop i volta... que això m'ha passat moltes vegades i fa molta ràbia, et proposen dues coses que és el mateix dia, a la mateixa hora, que dius, en sèrio? O sigui, fa sis mesos que no faig res i ara de cop i volta el mateix dia tres coses, no pot ser. Doncs pues passa. I jo tinc la sort aquesta de que puc ajudar l'empresa del meu pare, puc treballar online, amb la qual si he de viatjar m'ho puc organitzar jo. Llavors sempre tinc com una mica de coixinet que em permet pues, si he de viatjar aquí per anar a fer una audició pagar-t'ho, perquè clar, al final és el que dèiem abans també, que també és no només inversió a nivell d'estudi i d'això, sinó a nivell econòmic, perquè tu tens que fer una audició aquí, tu tens que pagar un hotel ja, és que si vols un apartament, el que sigui que necessitis per arribar, necessites diners per fer-ho.
Abans parlàvem de tots els cantants i músics que us dediqueu a l'òpera aquí a Sant Cugat, però també hi ha molts amants de l'òpera, com per exemple el Pep Martínez, que el tenim per via telefònica. Hola Pep, què tal?
Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia.
Hola Pep.
Bona.
Què tal? Hola.
El Pep, jo recordo que una de les coses que va fer quan es va jubilar el Pep era que es trobava una vegada a la setmana amb alguns amics per escoltar òpera, oi?
Sí, sí, així va ser. Ens juntàvem tots els dimecres, bueno, era una cosa fantàstica perquè era una organització. Un portava embotit, l'altre portava el vi, jo torrava pa, fèiem un esmorzar bestial i llavors després veiem una òpera que prèviament un dels tres que fèiem això s'havia preocupat de documentar, d'enviar-nos documentació amb la qual cosa, com veiem l'òpera ja en sabíem moltíssim del que anàvem a veure. I va ser un goig, va durar uns 3 anys, 3 o 4 anys, i va ser un goig. Després la pandèmia s'ho va endur una mica a l'aire i després ja no ho hem reprès. El que sí que llavors jo he fet un altre grupet que no ens veiem tan sovint, però també tinc uns nebots que els interessa i també els estic a poc a poc ficant a dintre de la secta dels amants de l'òpera.
A tu t'ha agradat d'aquesta manera l'òpera sempre? O l'has descobert?
No, la vaig descobrir per casualitat. Jo havia sentit pues, el Pavarotti cantant àries i em semblava una cosa increïble, no? Molt difícil. Però no havia prestat atenció. Jo més aviat estava més pendent del món dels cantautors, fixa't, de lo màxim a lo mínim, és els dos extrems. Cantautor amb guitarra, o això ho seguia molt el Silvio Rodríguez i tal, i la meva mare va venir a viure amb nosaltres perquè li van tallar una cama i estava molt delicada de salut per viure amb nosaltres, i llavors ens vam dir, bueno, però aquesta dona l'hem de treure a passejar, que vegi coses, i un dia la vam portar al Teatre Auditori a veure una òpera, que era La Traviata, a l'any 95, no 96, 95, i allà vam veure La Traviata amb els amics de l'Òpera de Sabadell, i jo estava veient allò i em vaig posar a plorar, i jo sé, però què em passa, què és això? Jo no sabia que, a part de que la música fos bonica, i que veure una òpera completa vol veure tot, tot un relat escenificat que fa que clar, l'emoció arribi no només a través de la música, sinó a través de l'escenografia, de l'acció dramàtica, i llavors, clar, això amplifica l'emoció d'una manera increïble. Jo vaig dir, sí, això no, això ho he de seguir veient, no? I des de llavors, pues, mira, ja tenia 45 anys, quan va passar això, o sigui que això em va agafar de gran ja.
Després, amb els anys, no cal que us poseu al dia sobre les òperes, perquè teniu el Marc Sala, que us explica de tant en tant les òperes que després es poden veure al Liceu o al Teatre Auditori a través d'Apròpera i aquelles cites tan interessants que es fan a l'Ateneu, per exemple, a diferents indrets de Sant Cugat.
Cites de les quals en té una mica la culpa al Pep.
Ah,
oi,
sí?
Pep?
Com funciona? Com va anar la cosa?
Mira, jo a l'Ateneu vaig fer una proposta de dir, escolta, anem a fer una cosa d'audicions d'òpera, alguna cosa, però no ho havia treballat massa, no ho tenia massa elaborat. I llavors, parlant amb l'equip tècnic de l'Ateneu, vam dir, home, potser fem una cosa més general, més de música, més d'això. I vam fer com el Cercle d'Arts i fèiem coses de música, però no específicament d'art. I un dia el Toni Ramon em va dir, vine, que hi ha aquí un tenor que ha vingut a viure aquí i que es vol fer una proposta, i vaig mirar al pati i vaig veure el Marc Sala, que jo, evidentment, l'havia vist actuar amb els amics de l'Òpera de Sabadell moltes vegades, i dic, sí, és el Marc Sala. I llavors, doncs, a partir d'aquí va ser un regal per Sant Cugat, que el Marc Sala hagi vingut a viure aquí, és un regal perquè ens ha apropat ell també, o sigui, a part de l'Òpera, ell personalment és el que ha sigut l'impulsor d'aquesta iniciativa i efectivament ha apropat els continguts de l'òpera i els ha fet molt accessibles a molta gent de Sant Cugat que pot venir a l'Ateneu, que també de vegades fem el parlem de les òperes que fa el FOC, de la Fundació d'Òpera de Catalunya, que es diu així, i el fa el bar del Teatre Auditori, i és una delícia, vull dir que és fantàstic tenir, és un luxe tenir, diguéssim, aquesta possibilitat de tenir l'òpera tan a prop i tan accessible com tenim ara a Sant Cugat.
Escolta, Pep, m'estàs posant vermell. Què fa? T'hauria d'enviar un pernil a casa o què? Gràcies, guapo. No, ja ens estimem molt amb el Pep, perquè a més el Pep sempre està a peu del canó i des de l'ombra i des de la seva humilitat i la seva prudència és una de les persones que més suport ens dona als cantants, i les seves paraules sempre són tan inspiradores com encertades, eh? Quan fa la crítica o la seva visió d'un espectacle, sempre ens m'agrada molt comentar-ho amb ell, perquè sense ser cantant ell, des del públic, té una apreciació i un criteri molt fi, molt fi.
Volia aprofitar per fer una mica de llista, que ens deixarem segurament amb molts, però, per exemple, la Júlia Ferrés Llongueras, que viu, és d'aquí de Sant Cugat.
I tant.
Elias Arranz, Carles Daza, tu en tens més que formen
ja
part
tenim...
de l'òpera.
Bueno, no és que formin part o no, sí, que viuen aquí, som una mica amics, col·legues, i quan ens veiem estem molt contents, com ara amb la Laura, no?
Exacte.
Vull dir, l'Anna Capmany, que a més de cantar també és compositora.
És compositora.
I bastant èxit, que això... Tenir èxit cantant ja és difícil, però com a compositora em sembla ja una utopia, o sigui que enhorabona. Tenim a la Júlia Ferrés, a l'Elias Benito Arranz, el Marc Pujol, que és baix, la Maria Banyeres i la Sara Banyeres.
Germanes, sí.
Cantants, i Sara, fundadora de l'òpera també. La Marta Rodrigo, que mezzosoprano, que és professora d'aquí del Conservatori. També està aquí, bueno, home, Anna Hasler. Parlant de mezzosopranos, com no, Jorge Juan Morata, que és tenor i a més també porta la iniciativa, també som una mica germans o cosins,
com
a pròpera, que és la iniciativa de Contratemps. Tenim el Carles Daza, que fa poc que també viu per aquí, un gran baríton. Tenim, qui més?
Natàlia Perelló.
La Natàlia Perelló, i més el seu marit, viuen aquí, és soprano, ens vam conèixer a València, i el seu marit és director d'orquestra, i de fet ara està d'assistent al Liceu amb aquest Parsifal, que avui precisament jo hi participo, i és l'última funció. O sigui que aquí tenim un micro...
Sí, al final el cercle, es va... Al final tot acaba Sant Cugat. No sé com
ho fem. I ara fa poc també ha arribat la Mireia Tarragó, I segur que em deixo algú més, perquè també hi ha gent del cor del Liceu que viu per aquí, però que ara no tinc situada, però sí, em consta que ja tenim aquí molta comunitat lírica.
No sé si ens deixem algú, Pep, que tu també els controles, tu també saps i els coneixes.
Home, el Marc ha fet una llista molt exhaustiva, eh? Segur que ens deixem gent, eh? Jo, per exemple, que he tingut bastanta vinculació amb l'Escola de Música, amb el Conservatori, he vist a les classes de cant uns alumnes fantàstics que canten fantàsticament, però clar, després ja no els hi segueixes la pista, no saps exactament què fan, no? Jo el que volia aprofitar, ja que m'heu trucat, és agrair als cantants d'òpera, com el Marc, com la Laura, que estan aquí. Jo no sé si som conscients de l'efecte de la seva feina sobre les persones que hem tingut la sort de ser una mica sensibles i que ens arribi el seu missatge musical en forma d'emoció, perquè us asseguro que és una font de plaer, de felicitat, d'emoció enorme, que fa que quan segueixes cantants com el Marc, que el conec des de que va començar a fer coses a l'Òpera de Sabadell, al final igual ells no et coneixen a tu, però per nosaltres és quasi com un amic fidel, un familiar proper. És una cosa increïble, i això quan els dius als cantants no s'ho creuen, no pot ser, però sí. Jo al Marcel l'he vist com 20-30 vegades dalt d'un escenari.
Pobre.
I a la Laura Vila l'he vist...
Laura Brasó, Pep.
No, la Laura Vila és una altra, sí. La Laura no l'he vist tantes vegades, perquè sí que l'he vist, fent coses, però no, potser no s'ha prodigat tant. Però vull dir, amb això, que és una cosa que nosaltres sempre estarem en deute amb aquests cantants, perquè gràcies al seu esforç són atletes de la veu, atletes de la veu. Quan veus una obra tan difícil cantada un dia, dius, quina cosa que ha fet aquest cantant avui. El que passa és que aquest prodigi, aquest rècord del món que fan cada vegada que surten a escena, el fan avui, i potser, doncs, si és al Liceu, per exemple, el tornen a fer cap de 3 dies, i a cap de 3 dies més, dius, com pot ser que aquesta gent faci aquest desplegament de la veu, aquest esforç tan gran, no es facin malbé la veu, puguin regalar-nos això?
Això és, hi ha una preparació,
tanta i tanta gent,
una preparació, que hi ha una moltíssima preparació darrere, i ja, això ens ho poden explicar ells. Doncs, nois, hem tingut també l'altra visió de l'òpera. Pep, moltes gràcies per rebre la trucada de Ràdio Sant Cugat i fer-nos aquest punt de vista diferent de l'òpera. Moltes gràcies, i fins la propera. Ens veiem als teatres, o si no, alguna de les activitats a propera.
Pues molt bé, encantat, i ja serà fantàstic, sempre que ho veureu.
Moltes gràcies.
Gràcies, Pere.
Gràcies.
Déu-n'hi-do, a mi m'ha recordat, quan explicava la primera vegada que van a l'òpera, aquella escena de Pretty Woman.
Ah, sí, més atreviata, també.
De plorar.
Sí.
Sí, sí.
No sé si a vosaltres us va passar.
A mi em va passar, no amb la primera, perquè va ser una mica durilla, amb la Bohème, la primera vegada que la vaig veure.
Uf, Puccini.
Vaig fer un tip de plorar i vaig dir, jo, o sigui, tinc com dues coses en el meu cap, que és el que jo vull cantar. Llavors, jo un cop hagi cantat això, ja seré feliç. Llavors, a partir d'aquí, ja el que vingui vindrà, jo feliç. Però una d'elles era la Bohème. I és que no podia, no ho controles, o sigui, i t'arriba moltíssim, és una altra, no es pot explicar, és més fort que veure una pel·li i emocionar-te, perquè és que ho tens davant, ho pots veure, ho pots tocar, diguéssim, és diferent.
I tant, sense micros, i directament. A mi és que hi ha moltes emocions, depèn del compositor, no? A mi Rossini em posa molt bon humor, per exemple, no? Em dona un subidon. Verdi també m'entusiasma. I Puccini, si es tracta d'emocionar-se i plorar, jo no puc veure Madame Butterfly sense que se'm posi el pell de punta i acabi plorant, perquè és un drama que la música t'arriba directament, sí, sí, a la fibra.
Anem a parlar de propera.
Bueno, gràcies. Bé, sí.
Apropia aquella entitat que es presenta a la pàgina web amb l'objectiu, espera que ho tenia apuntat, d'enamorar-te de l'òpera, enamorar al públic, doncs mira, de com tenir, estem nosaltres.
Acabem de tenir el millor ambaixador d'aquest concepte, no? Jo no he sentit una declaració d'amor tan bonica com la que acaba de fer el Pep Martínez ara per ràdio. M'ha emocionat molt perquè és molt bonic que la nostra labor, la nostra música, pugui arribar d'una manera tan vívida i tan bonica a l'espectador. Per això treballem tant, en realitat, no? I la Laura diu que sí amb el cap.
Jo sí. Tot el que diu el Marc, sí.
Igualment, Laura.
Des de propera feu divulgació.
Sí, des de propera, ja sabeu, fem moltes activitats durant l'any, que sobretot basades en tres línies, que són la divulgació, amb les conferències que fem cada mes a l'Ateneu, Sant Cugatenc, a la Teatre Auditori també, quan hi ha òpera, doncs fem la prèvia, fem un podcast amb tu. Cantant d'òpera. Que ha sigut una experiència superxula i que espero que puguem repetir cada any. A veure, Jessica,
sí,
estem aquí.
Estaria molt bé. De fet, hem de dir en primícia que tornarem a recuperar els capítols aquest estiu, a Ràdio Sant Cugat, a la temporada d'estiu.
Ah, magnífic, que bé. Els que ja vam gravar els tornen a posar.
Sí, que i bé. També se sentiran a tota Catalunya, diferents emissores locals de tota Catalunya.
Ué, així m'agrada, que arribi l'altre a tothom. Això la divulgació, també fem vídeos amb els assajos, amb col·laboració amb la Foc, però fem també, això que dèiem, tres línies. Divulgació, producció, d'espectacles i tal. Mira, el concert inaugural, precisament, I va ser amb cantants de Sant Cugat, entre elles la Laura, que molt, molt, molt agraïts que hi participéssiu. O sigui que...
No, va ser molt xulo. Sempre és maco fer concerts amb amics i quan era aquí a casa, no? I, clar, fa il·lusió especial.
I tant, i va ser un espectacle un concert inaugural memorable, vull dir, amb molt de talent d'aquí, a més. Després, i per últim, la formació, perquè volem ser una plataforma per joves talents, això que dèiem, de dir, no tant de començar, de base, sinó de ja donar pas a la professionalització, intentar fer una mica el que ens ha inspirat la Mirna a la Cambra Sabadell amb la seva escola d'òpera, amb la qual la Laura, jo i molts cantants, la majoria de col·legues, hem passat per allà i ha sigut una experiència imprescindible, no? O molt important. Ens agradaria que no sigui només una vegada allà, sinó que aquí a Sant Cugat puguem posar el nostre granet de sorra i també, doncs, d'alguna manera fer aquesta aportació en aquest sentit, de donar un espai, de donar una formació perquè aquests cantants, doncs, puguin tenir un espai on professionalitzar-se.
Crec que, a més, esteu endinsats en l'organització de cosetes. Que vindran...
És que hi ha coses... Jessica, és que tenim moltes coses aquí.
Estiro de la llengua. Sí. A veure,
és que encara no és
què ens
públic.
Pots explicar?
Ai, què puc i què no. A veure, encara no és públic, però que estigueu atents, perquè aviat podrem fer-ho públic. Estem preparant des de fa molt temps, amb molta il·lusió, el proper festival a Pròpera, que serà el setembre i octubre. Això sí que ho puc dir, estigueu atents, l'estiu no ho vedeu. Perquè a setembre-octubre aquí a Sant Cugat farem el Festival de l'Òpera amb tres espectacles, un d'ells una funció d'òpera de Rossini, ja direm quina.
Per posar-nos de bon humor.
Exacte. farem una òpera estudio, aquesta òpera serà amb alumnes de l'òpera estudio, de perfeccionament i tal, ja diré noms, però bé, interessant. Després un altre concert que fem en col·laboració amb la Fundació, Victoria de Los Ángeles, perquè és el centenari.
Sí.
Estem tancant aquesta col·laboració amb ells per participar en l'homenatge del centenari del naixement de Victoria de Los Ángeles, amb un concert que serà molt sonat. I, per últim, un concert de cloenda amb dos noms d'aquí prop, però de carreres molt importants internacionals, que encara no puc dir qui són, però...
Ja vindràs a explicar-nos més endavant.
Però gent molt important. I després, més coses com un espectacle infantil, també en col·laboració amb la Fundació Òpera Catalunya, sempre amb la idea aquesta de sumar, col·laborar, de crear valor compartit, de que la gent que vingui aquí després se'n vagi allà i vagi al teatre, vull dir que una cosa porti a l'altra i anar creant xarxa. I després farem a la festa de tardor, també tornarem a sortir al carrer amb el passeig, amb els personatges d'òpera, farem dues conferències, i això, lo fort és que per primer cop no només ho farem a Sant Cugat, sinó que ho repetirem exactament igual a Sarrià, a Barcelona.
O sigui, girareu.
Ho portarem, sí. La idea és poder-ho... És una manera d'optimitzar tot l'esforç d'assajos, de dir a una persona que vingui a cantar un dia i es prepari per un concert, doncs ja que t'has preparat, poder-lo fer dues vegades, no? O 3, o 20, per tota Catalunya, tant de bo que és que podem portar-ho a tot arreu.
Déu-n'hi-do, teniu feina, i de tot això com ens podem anar informant?
És molt important,
sí. A part de mitjans de comunicació, a Cugat.cat ja sabeu que a les agendes, a les prèvies anem informant, però teniu xarxes socials.
Tenim xarxes socials, a Instagram, a Facebook, a Twitter, però sobretot jo us recomano que si voleu estar al dia del que farem i que us entereu ràpid abans que ningú i que podeu agafar un preu promocional o el que sigui, que entreu a la pàgina web apropera.cat. És que la gent diu apropera. Has entès el concepte, però no és aquest el nom. Apropera.cat. I allà, vull que m'aviseu, apuntar-te a la newsletter, i així doncs, sabràs que tan bon punt ho podem fer públic, te n'enteraràs.
Doncs ja anem finalitzant, però abans vull que em poseu al dia de les vostres trajectòries professionals, que també és molt important que vosaltres feu difusió. Laura.
Jo tinc un concert aquí a Sant Cugat, precisament el dia 8 de juliol. Mm-hmm. Demà fem la presentació, o sigui que ja ho explicarem una mica més. I més endavant, bueno, tinc, ara jo m'estic preparant diversos concursos, no? I després de cara a òperes així més grans, a la nova temporada d'Oviedo, repeteixo, torno cap allà, i estaré en la producció que fan de Janis Kiki i Tabarro. Mm-hmm. I allà estaré.
I tens concursos pendents, anar fent,
exacte,
càstings,
anar fent. Tinc altres no coses, però encara no es poden explicar, amb qual a poc a poc.
I ara passem al Marc.
Bé, jo avui aquesta tarda fem l'última funció de Parsifal, al Liceu. Mm-hmm. i correcuit estudiant perquè demà tinc assajos a València d'una altra òpera que faré ja, que és la Ventafocs, però d'una autora, de Pauline Viardot, que girarà, farem 10 funcions per diferents poblacions de València amb la producció de Joan Font, de Comedians. I estudiar molt perquè tenim... Ah, per cert, encara una altra cosa que encara no és pública, però que farem un concert tornem a participar dins de la Festa Major de Sant Cugat.
Molt bé.
O sigui que abans que acabi el
es
mes de juny...
Es presenta dilluns. La Festa Major, sabrem més detalls a partir de dilluns a la Festa Major. Doncs Laura Berasó i Marc Sala, moltes gràcies per venir a parlar-nos d'òpera aquí a la tertúlia de Ràdio Sant Cugat, i ens emplacem d'aquí uns mesos a fer una altra taula, però amb més cantants, i parlar més de totes aquestes activitats que teniu preparades a Pròpera, quan ja puguem dir noms, Marc, què et
sembla? Sí, aviat, quan ho fem públic sereu els primers en saber-ho, i jo només desitjo que ens tornem a veure aviat sobre l'escenari amb la Laura, que m'agrada molt cantar amb tu. I amb tu a la ràdio, ja sí que tenim feina.
És una qüestió de trobades. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I acomiadem la tertúlia d'avui amb la música d'un altre gran cantant, però d'altre estil, la Mònica Green, que actua demà a tres quarts de deu a la Masia de Can Montmany en el marc de la novena edició del cicle de concerts a l'aire lliure de Vall d'Oreix. Moltes gràcies a tots i a totes. I recordem que aquesta xerrada que fem en directe al 91.5 freqüència modulada es tornarà a repetir a les 3 del migdia i sempre quan vulguis a través del podcast que trobaràs a cugat.cat. Molt bona setmana.